Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Esport en marxa. L'esport en estat pur.
La pilota roda a gran ritme. I com la pots seguir? A través de l'Esport en Marxa. Cada diumenge a www.cugat.cat i al 91.5 de la FM, els protagonistes en antena. Alguns i algunes ho tenen ben clar.
Jugo el Sanco i si vull conèixer el que succeeix a l'esport de la ciutat. Ben fàcil. A l'Esport en Marxa.
Jugo el júnior d'hoquei herba i escolto l'Esport en Marxa. Esport en estat pur.
Esport en Marxa. Els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side,
or the ball where she gives him her all,
that's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música i vol dir que estem al Molt de Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tinc una sensació ambivalent. Per una banda estic trist i per l'altra banda estic content. I us explico. Estic trist perquè a l'homilia d'avui parlarem d'una persona que ens ha deixat. Una gran actriu. I estic content, estic alegre, perquè avui finalment aquí amb aquest programa tindrem una persona que des de fa 9 anys que fem aquest programa i no ha vingut mai aquí, i ara hora. Per tant, abans... L'homilia de Molta Comèdia. Avui, dona, actriu, catalana, independentista. Benvolguts, germans, a les arts escèniques. Avui parlem la mort d'una de les actrius més reconegudes del país en els àmbits de la televisió, del cinema, però sobretot del teatre. I encara afegir durant alguns anys el doblatge tant en català com en castellà. Montserrat Carulla i Ventura havia nascut a Barcelona el mes de setembre de 1930 i ens va deixar el passat dimarts, dia 24, als 90 anys. Com passa en el món del teatre, ja feia anys que era per tothom la Carulla, una manera d'anomenar aquelles figures femenines que representen alguna cosa més que una professió com la d'actriu, per escalar la d'una figura representativa d'una manera de fer i de sentir. La seva trajectòria és llarga i els premis rebuts, una mostra de la seva qualitat com a actriu i la seva representativitat com a persona. L'any 1992, Premi Margarida Xirgo, l'any 1995, Creu de Sant Jordi, l'any 1999, Medalla d'Or al Mèrit Artístic, l'any 2001, Premi Max, millor actriu de repartiment, per a Little Night Music, l'any 2008, Premi d'Honor de la Generalitat de Catalunya, i l'any 2013, Gaudí d'Honor. Aquí, al Teatre Auditori de Sant Cugat, va actuar 4 vegades. La primera, el mes de març de 1997, amb Àngels Amèrica, de Toni Kushner, una obra trencadora i potent, amb un repartiment memorable per la seva extensió i qualitat. Després, l'any 1999, en l'immens paper de la mare dèspota de la reina de bellesa de l'Inein, de Martin Van Donagh, amb la seva filla Vicky Peña. L'any 2005, en una versió de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, interpretada per 3 colometes. Ella, la més gran, i Mercè Pons i Rosa Renom, en 2 èpoques diferents. I finalment, l'any 2014, amb Iaia, una obra del seu fill Roger Peña, on també actuava un dels seus nets, i que va ser el comiat d'una vida professional llarga i fructífera. Jo vaig veure per primera vegada Montserrat Carulla quan va intervenir en una pel·lícula l'any 1951, Surcos, de José Antonio Nieves Conde, un intent bastant reeixit de neorealisme a l'espanyola, on representava una noia de poble, vinguda a la ciutat, en aquest cas Madrid, un personatge que probablement tenia moltes coses d'ella mateixa en època de postguerra que havia viscut i seguia vivint. Casada amb l'actor Felipe Peña, que era més conegut com a doblador, Montserrat Carulla va ser una dona lliure, de les primeres en exercir el seu dret al divorci i refer la seva vida íntima. Va ser mare i àvia d'actrius i actors que són importants en el món del teatre, Vicky, Miranda, Oreste, Roger i sogra de Mario Gas. També va ser una clara i present defensora de la independència de Catalunya, amb un posicionament que no excluïa mai la relació i la comprensió de les realitats espanyoles. En qualsevol cas, la seva figura, la seva trajectòria com a actriu i com a dona compromesa, estarà present en tots els amants de les arts escèniques i, per què no, a tots els que creuen en la llibertat, la cultura i la fraternitat. Descansi en pau Montserrat Carulla i Ventura. Sempre estarà en la memòria que vens a l'amor. Amén. Estem escoltant l'Alegro del concert de Brandenburgo número 3 de Joan Sebastià Bach, i això és perquè el divendres, demà divendres, al Teatre Auditori, tenim el concert del 30è aniversari de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Mireu, a tot arreu, a totes les organitzacions, a totes les empreses, a totes les, siguin d'arts escèniques, siguin industrials, siguin, sempre hi ha persones que estan en un lloc que no s'acostumen a veure. No s'acostumen a veure i, en canvi, són fonamentals perquè allò, el que sigui, en aquest cas una orquestra, funcioni. I avui tenim la sort d'estar aquí amb nosaltres i diguem la benvinguda a Flora Puntos i Cabero. Gràcies, Flora, per estar aquí.
Gràcies, Eduard. Estic contenta.
Perquè jo penso que si hem de parlar de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, tu ets la persona més indicada per poder explicar als oients, per exemple, com va sorgir aquesta idea, ara que es compleixen, que s'han complert ja el mes de juny 30 anys.
Bé, la idea de la creació, diguéssim, de l'orquestra, refereixes a això, oi? Doncs bé, no va ser una cosa allò d'un dia per l'altre. Hi va haver un temps, un parell d'anys, tres o quatre anys, o entre tres i dos anys anteriors a la formació el 1990, en la qual doncs, una sèrie de músics, entre ells hi havia en Josep Ferrer, volien fer obres sinfòniques, i concretament, com en Josep Ferrer i l'Eloi bueno, estaven a Sabadell, i en allà es feien òperes, doncs una festa major, em sembla que, si no ara no recordo, perquè em sembla que és l'any 87, amb motiu d'un concert de festa major amb la Coral Sant Cugat, va voler representar l'òpera Norma de Bellini, bé representar, en versió concert, però sí que hi hagués, diguéssim, tots els instruments, i com no els teníem, evidentment, doncs es va fer amb ordinadors, i es va fer part en directe i part amb ordinadors. Després d'aquesta moguda, que va ser una moguda important, perquè bueno, doncs, la gent li va agradar, el monestir estava de gom a gom, que ho deien, dic, si mossèn Juli se li acudeix venir a l'església, ens excomulga a tots, ens treu a tots, vull dir, és que no ens... Bé. Després es van anar fent altres formacions amb el mateix, diguéssim, tecnologia i amb la mateixa idea es va fer el Glòria de Vivaldi, es va fer altres coses, amb cors, evidentment, cors, músics en directe i part gravada. La conclusió quina va ser? Va ser un experiment, diguéssim, una cosa important d'haver-ho fet, ho vam provar, però tenia molts problemes tecnològics, ja començant doncs, pel tema dels cables, perquè la informació passava d'ordinador, diguéssim, passava pels sintetitzadors i després sortia amb altaveus, i això eren cables MIDI, i hi havia molts problemes.
I parlem de fa 30 anys.
Tot i que teníem, doncs, en fi, però bé, hi havia uns problemes. I al final, a la mateixa moguda va dir, fem-ho amb músics de veritat, vull dir, si desafinen, doncs, bueno, ja un dia ja arribaran a afinar, no? Un dia, no?, de que, esclar, la música electrònica, el sintetitzador és, bueno, doncs, afinació perfecta, però, clar, passa que li falta aquella part humana, no? I clar, la música en directe, el músic en directe, d'acord, es pot equivocar, però aporta d'una altra manera. Vull dir, total, que l'any 90, també coincidint amb un concert de festa major que hi havia a la Coral Sant Cugat, es va presentar aquí en el monestir, perquè el Teatre Auditori no existia, es va presentar l'orquestra, que en aquell moment era una orquestra de cambra. Vam començar amb una orquestra petita. I així.
Jo tinc aquí aquest llibre que vau fer dels 20 anys... I aquí hi ha una fotografia dintre del llibre on es veu un grup de persones que són, d'alguna manera, els primers, els socis fundadors sí. de l'Associació de l'Orquestra Sant Cugat, de la sí. que tu ets presidenta,
sí.
i hi ha una sèrie de persones vinculades al món cultural, bàsicament, doncs, a Sant Cugat,
sí.
i es va engegar, suposo a partir d'aquí, es va engegar aquesta idea que deies.
Sí, és que aquesta idea, quan es va engegar, va ser una mica la conjuntura del moment, eh? Vull dir, hi havia molts condicionants i va, sí, vinga, va, fem-ho. I va haver tot un grup de gent que aquí es veu, perquè són artistes, perquè hi ha la Pastora Martos, hi ha la Pilar Roig, hi havia el president que havia
estat... Tortosa.
El Tortosa, hi havia en Domènec, el que havia estat president de l'Esbart, el Puig, en Joan Berlanga... Bueno, hi ha una quantitat de gent que estàvem ficats i que ens... Bé, potser també érem menys en el poble, ens trobàvem més, però es va impulsar i va ser una cosa com rodada, vull dir, no va ser massa meditat, va ser fem-ho, i aquí ens vam trobar.
Hi havia un element important que era aquestes ganes, aquesta vocació,
sí,
en el fons,
sí.
de poder-ho fer i entendre que la ciutat... que anava creixent d'una forma important,
molt important,
tenia la sí. possibilitat de realment respondre sí. amb aquesta
Clar,
demanda.
Perquè ens vam trobar que hi havia el potencial, diguéssim, de fer el concert i els músics i la moguda, però també teníem el públic, perquè, i això que s'anunciava diferent, vull dir, passava un cotxe amb un àudio i penjàvem quatre cartells al carrer Santiago Rossinyol, al carrer Santa Maria, i ja omplíem el, diguéssim, el monestir, no?, però va ser un... A veure, haig de dir una cosa, que quan vam començar fent concerts només sabíem tocar, posar faristols i dir que la gent... Ei, que estem aquí, no? No sabíem totes les coses que s'han de fer al darrere, al voltant. de l'organització d'un concert, no? Vull dir, com tu has dit al començament, vull dir, al darrere hi ha molta feina i aquesta feina no es veu. Bé, és que és impressionant.
De tota manera, no hi ha dubte que precisament tu ets la persona que d'alguna manera has representat durant molts anys aquesta faceta, sense la qual no existiria ni l'orquestra ni res.
No, i més ara, que tot està tot molt pautat i tot, sempre necessites un permís i ja tot té un procediment i tot està molt, molt quadriculat. Fa 30 anys les coses, haig de dir, que també eren més fàcils, eh? Ara tot està bé que estigui arreglat, però a vegades ens limita molt perquè ens perd aquella espontaneïtat. Volem fer això? No, perquè ens falta firmar això, autoritzar no sé què.
Hi ha uns condicionants que a poc han anat creant una espècie d'administració difícil de poder aixeure de banda, però en canvi no hi ha dubte que l'orquestra, des d'aquesta data que tu comentaves d'aquest primer concert com orquestra de cambra al monestir, va anar creixent de forma que un moment determinat ja va passar a ser una orquestra simfònica.
Sí, si no m'equivoco, em sembla que és en el Palau de la Música l'any 1995 que es presenta el que és la formació simfònica. Perquè teníem d'una banda l'orquestra de cambra i havíem creat també, paral·lelament amb això, al cap de poc d'haver creat la cambra, vam fer una jove orquestra per a l'estudiant que encara no tenia potser el nivell o estava amb aquella projecció d'arribar a la de cambra, i aquesta jove orquestra se'ns va omplir de seguida de joves. Va ser impressionant. Clar, van passar els anys i van arribar, per d'alguna manera, a equilibrar-se els nivells. Diguem-ho així, ara explicat una mica així per sobre,
està clar, està clar.
I en el concert que es va fer el 95 en el Palau de la Música es va presentar ja tot diguéssim, casat. Vull dir, es va formar ja el que és l'orquestra simfònica.
Aquest temps que estem dient, aquest principi d'orquestra de cambra i aquest pas després de la simfònica, a la vegada el que s'anava creant era una sèrie d'associats a l'orquestra que donaven un suport econòmic al principi del moviment.
Sí,
I aquí tu sí que tens una feina important.
Sí, perquè al començament, clar, només sabem fer el concert. Sabem tocar, buscar partitures, faristols, tot això ho dominem. I també amb el públic, doncs sí, també arribàvem a la gent aquí a Sant Cugat, no? Però ens faltava a veure com, d'alguna manera, legalitzar-ho per ser una ENS, però això ho vam fer de seguida ja el mateix. Si no ho vam fer el 90, ho fem al cap d'uns mesos perquè mentre ho anem preparant. I el 91 es van signar uns estatuts i es va fer una associació. Una associació que en els anys millors hem arribat a 500, ara estem en menys, però bueno, vull dir, ha estat, diguéssim, d'alguna manera el primer inici de formació que ens ha donat, primera, doncs, ser un ENS, segona, estar vinculats amb la ciutat, portem el nom de la ciutat, tenim molts socis i tenim molts socis de casa, i conforme hem anat creixent, arriba un punt que vam dir se'ns escapa ja això d'una associació, llavors es funda una fundació. Haig de dir que la conjuntura d'ara del concert que tenim nosaltres demà, el fet de tenir tanta gent aquí a Sant Cugat, de socis i públic i simpatitzants, ens ha afavorit. Perquè resulta que el concert aquest de demà, que ja havia d'haver estat el mes d'abril, i ara no explicarem la història perquè ha sigut un concert que ha anat saltant d'agendes, quan ara es decideix fer-ho aquest divendres, quan es va decidir, encara no teníem els teatres oberts. Llavors vam decidir fer-ho amb streaming. L'avantatge de decidir d'haver-ho fet amb streaming, quan ara aquest dilluns d'aquesta setmana han obert les portes als teatres, tot i que només tenim el 50%, i dels 920, el 50%, estem parlant de 460 persones, omplim aquestes 460 persones, i que tenim tota aquesta espècie de limitació perimetral, al tenir tanta gent aquí a Sant Cugat, doncs l'acabarem omplint, encara que sigui només amb les 460 persones. Vull dir que, d'alguna manera, i el fet de que no obríssim el concert, o que no sabíem que l'obriríem, que aquesta setmana ens diguin que sí, com ja el portàvem en marxa, que el concert el fèiem sí o sí...
Ja vols fer
fer només ha sigut dir, bé, doncs ara l'streaming només serà pels socis, perquè els socis que es quedin a casa podran veure l'streaming. I l'altra gent, un altre dia, podran entrar a la pàgina web, però ja més endavant el penjarem. Però avui és o en directe o bé soci, vull dir que si algú que està fora i no és soci o no pot venir, i si es vol fer soci, doncs li amb molt de... Bueno, li donarem accés en tota aquesta, en aquesta projecció.
Diguem també que aquest concert, segons tinc entès, com està configurat, hi tens molt a veure.
Sí, és una idea que exactament es sorgeix el 2017, a la primavera o a principis d'any del 2017, vam pensar de fer un concert que fos el paral·lelisme de la història de la música sinfònica. La música comença de cambra, música d'orquestra, diguéssim, que comença en formacions petites i que després esdevé una orquestra sinfònica, i és una mica, també diferent, però també ens ha passat això. Vam començar sent una orquestra de cambra i ara som una orquestra sinfònica.
Diries que aquest pas dels 30 anys... si et pares un moment a pensar, cosa difícil parar-te amb la dinàmica que porteu, però diries que quan aquell moment, quan es vau reunir un dia determinat, el que s'ha arribat a aconseguir es podia preveure?
No. A veure, aquí jo crec que l'única cosa que no ens ha fet por el que podria arribar o pensar és que no arribarem, l'única cosa que no ens ha fet precisament pensar en una cosa que podria ser positiva però també negativa ha estat el treballar a diari. El fet d'estar treballant a diari, de creure't en el projecte, de saber que bueno, doncs no som perfectes, però que podem millorar. Que el fet de tenir una mica l'horitzó i d'anar treballant, perquè també ara amb el tema de la pandèmia també ens ha salvat, és a dir, no, de moment no baixem la paradeta. Doncs ens hem quedat treballant com tots hem pogut, de la manera que hem fet, però hem mantingut l'activitat.
Bueno, aquesta és una cosa que ha fet, ha sigut que a la seva pàgina web sempre hi han penjat els últims concerts de les dues temporades últimes i la gent pot entrar. Ja sabem que no és el mateix mai poder escoltar-ho d'aquesta manera que presencialment.
No, com el directe no hi ha res. Però
en aquest cas la distribució, o sigui, l'escenari és prou gran, en aquest cas afortunadament, però clar, tenia una sèrie de limitacions.
Sí, ara haig de dir que el treball que ha fet el teatre és impressionant. És impressionant perquè s'han abocat tots els protocols i les mesures perquè l'espectacle funcioni. I no és un espectacle... A veure, aquest concert, en comptes de tenir dos pandes, dos parts, en té només una. Per què? Perquè, bueno, per temes de Covid, més reduït, perquè la gent interactuï en els vestíbuls, etc. Llavors, a cada una de les peces que es toca... quan es toca, per exemple, el concert de Brandenburg que has passat, doncs surt la basílica on Bach estava. Doncs quan es toca una peça de Monteverdi, surt el Palau de Màntua. S'ha contextualitzat amb una projecció i, a més, ho indica, ho explica i tal, una mica per ambientar-ho. Què passa? Doncs es toca sense conxa acústica, perquè els músics han de tenir una separació. Però a més hi ha una obra que ens ha fet en Salvador Brutens, que és el Carpe Diem, que hi ha dos cors. Clar, què passa? Hi ha més gent. Total, que no hi ha conxa acústica. Anem a teatre obert. Al fons tenim el ciclorama i allà es projecta. Jo ara vinc de l'assaig i és impressionant el teatre que tenim. Faltaven les cametes... Fins i tot sense cametes, que són aquestes cortinetes, que fins i tot així ho he trobat preciós. Vull dir que estava com a despullat, no? Però és una sort, perquè, clar, la gent potser no ho sap, però els instruments de corda comparteixen faristol. Seuen cadascú la seva cadira, però ells comparteixen faristol. Ara no, ara cadascú té el seu faristol per temes de distància. Bé, és que si entrem en el tema de les mesures i tot el que hem fet, seria monogràfic, això, eh?
Bueno, però
seria...
aquesta necessitat de seguir un protocol que tu estàs apuntant demana precisament una sèrie de persones que no són les que són els protagonistes.
Clar, els que estem darrere, sí, sí, controlant temperatures, fent fulls de presència, demanant dades de tot, bé, controlant que la gent... Bé, i a més no hi ha una comunicació amb l'escenari i amb el públic, no s'interactua, no hi ha... Per què? Perquè no hi hagin contaminants, etc.
Bé, jo penso de totes maneres que poder explicar això avui, si avui dijous, dir que demà, dia 27, a les 8, perquè s'ha d'avançar una hora...
Demà és divendres.
Demà divendres, no, però avui, dijous, demà sí, divendres, s'ha d'avançar una hora, perquè era a les 9, estava previst 9, però serà a les 8, de tal manera que la gent pugui sortir més aviat, i pugui estar a casa a l'hora que ha d'estar. Sí. Això ja està previst, i
això
per
està
tant,
previst.
En aquest sentit, cap
el
problema.
El concert dura una hora i quart. Llavors, com tothom viu al territori, té tres quarts d'hora per sortir.
Quan, afortunadament, si porta les entrades, pot demostrar, suposar,
pot
per un moment...
Pot demostrar, diu, vinc a peu, vaig a peu cap a casa i visc el Montmany i tardo molt a arribar. Sí.
Bueno, Flora, doncs estic molt contenta que hagis vingut.
Jo també.
De que ens expliquis tot això. I si vols dir una cosa més que jo no t'he preguntat, és el moment.
Bé, jo només dic-te que val la pena el treballar, vull dir, el treballar sobretot amb els projectes que un es creu, vull dir, malgrat hi hagin circumstàncies adverses, perquè n'hi ha moltes i ara és com un... Però jo crec que val la pena i crec que la gent necessita anar al teatre i necessita trobar-se amb la gent i veure gent i veure espectacle, perquè, clar, si no cuidem tot això, ho perdrem. Aquesta època de Covid, a mi fa una mica por que perdem coses, no sé.
Jo tinc la sensació, de totes maneres, que la necessitat d'aquesta sensació, d'aquestes emocions de la cultura, en definitiva, jo penso que servirà per mantenir. I en alguns casos, inclús potser per pensar-hi més, o sigui, per tenir-ho més en compte. Eh? És possible. Sí. Això seria positiu. L'altra cosa és que hem de demanar, suposo, doncs, que dins del possible hi hagi aquesta possibilitat de seguir podent fer la feina en tots els sentits, o sigui, per la part espiritual, per la part cultural i per la part econòmica, també.
Sí, sí.
Perquè si no, malament rai.
Sí, home, els músics tenen moltíssimes ganes de tocar, perquè és, clar, s'ha reduït tot molt, molt. I jo animo que la gent surti de casa, perquè hi ha totes les mesures, el teatre ho està fent, bueno, ho estem fent tots molt bé, vull dir, el teatre és segur, i que la gent pensi que val la pena l'espectacle en directe, la música en directe és màgic, és màgic. D'acord que és imperfecte, però no té pèrdua.
A més, la música en directe o qualsevol acte que feia en directe és únic.
És únic.
És aquell i
cap més. Irrepetible, irrepetible.
Hola, Punto Escabero. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
I repeteixo, tinguem en compte aquest nom, tinguem aquesta persona, perquè l'Orquestra Simfònica Sant Cugat probablement no seria el mateix sense ella. Moltes gràcies.
A vosaltres i moltes gràcies per convidar-me.
Estàvem escoltant, després de que la Flora Punto Escabero, la presidenta de la Fundació Orquestra Simfònica Sant Cugat, ens deixés, perquè té molta feina, i que hem dit que darrere d'una orquestra, en aquest cas concret, sempre hi ha molta activitat que a vegades no es veu i no se sap. Pues escoltàvem l'obertura Armida de Joseph Haydn, i ara tenim aquí a l'estudi, hem canviat el convidat per Oriol Castanyer. Oriol Castanyer, que és director, que va començar a l'escola Aula de So, i que en aquests moments, si no m'equivoco, si no ell me'n rectificarà, és el director del Cor Aglepta, i a la vegada també és el director del Coral Sant Jordi.
Sí, i del Cor Infantil Sant Cugat.
I del Cor Infantil Sant Cugat, ja exacte. Me'n deixava un. Sí, hauria d'haver començat pel Cor Infantil, perquè són els més petits, passar a l'Aglepta, que en definitiva són un cor que havia sorgit del Cor Infantil,
sí,
i després la Coral Sant Jordi. En qualsevol cas, jo volia dir també, no sé si voles comentar-ho, perquè a vegades aquest record és dolent, que tu ets una de les persones que ha patit la Covid.
Sí, 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 és veritat, i molt al principi de tot plegat, diguéssim, a principis de març, quan encara pràcticament no se'n sabia absolutament res d'això del Covid.
I pel que veig, te n'ha sortit bé.
Doncs sortosament me n'he sortit molt bé, la veritat és que sí, vaig passar uns dies complicats d'hospitalització, però la veritat és que després m'he recuperat molt i molt bé, per sort, sense seqüeles ni res, diguéssim, que ni res que em recordi, diguéssim, la malaltia. La veritat és que em trobo molt bé.
Content que sigui així, Oriol, perquè, a més, pensem que molta gent de vegades no té la idea de que això, doncs, en fi, que es diu molt i que...
No, i que passa poc, no? O que passa,
sí,
als altres.
Sí, exactament. Sí, sí. I penso, sí, sí, que hem de tenir en compte casos com el teu, per dir, fem les coses bé,
sí,
intentem-ho de tal manera que no vagi cap problema.
I tant.
Veurem si podem connectar amb dues persones més, perquè... Molt bé. Tenim en Josep Ferrer via telefònica, perquè suposo que ja s'ha acabat l'assaig d'aquest concert que es farà demà al Teatre Auditori. Josep, benvingut.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, aquí estic amb Oriol Castanyer, a punt de començar...
Hola, Oriol.
Hola, Josep.
A punt de començar una mica a comentar què serà aquest concert. De tota manera, abans ha estat aquí la Flora Punto Escabero i ens ha explicat els inicis de l'orquestra, i ens ha explicat, sí, també una mica com es va configurar, com es va pensar per fer aquest concert, que finalment després ha sigut anul·lat una vegada. Ara, sí, sembla que demà el podrem veure presencialment, cosa que n'estic molt content.
Exacte, demà gran concert al Teatre Auditori a les 8 del vespre.
Sí, hem dit sobretot que tinguin en compte que a les 9 no, perquè aquest concert dura una hora i 20 minuts, si no m'equivoco,
sí.
I per,
sí,
tant vol dir que a les 9 i 20 la gent ja estarà al carrer, o podrà ser al carrer, i podrà, sí, arribar a casa sense que li diguin res pel carrer i tranquil·lament, inclús caminant si està a prop del teatre. Com podria començar per dir que aquest concert té una composició una mica especial, en el sentit de que va fent com una espècie de revisió, de visió de diferents èpoques de la música clàssica.
Exacte. Sí, és un concert que vol ser un entremig del concert i d'un espectacle, diguem. És una espècie d'espectacle d'una certa curiositat, de veure el començament. Fem el programa del concert és segle XVII, segle XVIII, segle XIX, segle XX i segle XXI. I amb el transcurs de les diferents obres veiem que l'orquestra, que al començament era una orquestra de pocs músics, de molta de percussió, de metall, sobretot trompetes i tal, aleshores es van entrant la corda, van entrant més músics, fins que al final, al segle XXI, entra el cor i fem aquesta estrena espectacular de l'obra del Salvador Bretons. Vull dir que és un concert, dic, una mica històric, una mica espectacle, en aquest sentit que cada peça té una formació de músics diferents, comença amb 5 músics i acaba amb 80 músics a l'escenari, que són els 50 i pico bueno, són els 50 i escaig de l'orquestra, més els 38 del cor. Per tant, l'escenari és fa goig. La veritat és que tothom amb les distàncies, tenim la sort de que el Teatre Auditori Sant Cugat és un escenari de dimensions espectaculars i això ens permet, sense la conxa acústica i amb una gran projecció darrere per fer l'ambientació de cada època històrica, ens permet fer això, un escenari que dona poc, fa goig de veure, perquè és espectacular, és gran, vull dir, és una cosa que no havíem fet mai, una cosa així.
Bueno, és un escenari que, si no m'equivoco, és de la superfície igual que el teatre del Liceu de Barcelona, o sigui que, per tant, en aquest sentit té possibilitats. Has comentat el fet de l'estrena de Nova d'en Salvador Botons, el Carpe Diem, i tenim aquí, com veiem, l'Oriol Castanyer, que és el director president del Cor Infantil, i
exacte,
que intervendrà amb aquesta estrena. Oriol, què ens diries d'aquesta nova creació de Salvador Botons?
Doncs, com tota la música d'en Salvador, és una obra molt lluminosa, i molt espectacular, que parteix de la música popular, de la música tradicional catalana, és a dir, van apareguent al llarg de tota l'obra diferents cançons populars conegudíssimes per tothom, diguem, de la nostra tradició, i és una música que funciona molt bé, que entra molt ràpid, diguem, molt per la pell, per dir d'alguna manera, no cal haver-la sentit gaires vegades per ja en una primera audició poder gaudir-la. I la veritat és que poder-la cantar és un goig també per nosaltres, és una música que funciona molt bé i que de seguida quan hi vas entrant, doncs la veritat és que es gaudeix molt.
Heu pogut assajar bé? Heu tingut dificultats?
Hem tingut dificultats, sí, perquè...
Jo t'ho preguntava, ja ho sabia.
Sí, la veritat és que ha estat complicat, evidentment des de que va començar tot això de la pandèmia ha estat molt complicat, nosaltres... Els cors hem intentat anar mantenint l'activitat com hem pogut a nivell d'assajos, fins i tot fent assajos online, amb tota la dificultat i que això comporta, no? I la veritat és que hem hagut de preparar aquesta obra en part online, és a dir, amb les cantaires a casa i assajant així a distància, i hem pogut fer, de fet, els dos cors junts, el cor Galepto i el cor infantil, ens hem trobat un dia, hem pogut fer un sol assaig, per fer la posada en comú, diguem, i que precisament vam assajar ja amb en Josep i va venir en Salvador Brutons també a l'assaig, i ha sigut l'última vegada que ens hem trobat tots junts i ja directament demà a concert.
Aquesta possibilitat, Josep, de poder fer els assajos necessaris per poder fer millor, clar, també vosaltres com a orquestra també heu tingut algun problema en aquest sentit.
Bé, nosaltres, de fet, hem pogut fer assajos aquí al Teatre Auditori, com que ara no hi ha gaire activitat, doncs hem pogut disposar de l'escenari gran, i això també ens agrada molt, poder assajar al mateix lloc. Vull dir que, referint-nos a l'assajos del cor, que el dissabte passat vam fer un assaig, vull dir que el cor és excel·lentíssim, vull dir que dona gust treballar amb el cor infantil i amb el cor abierto, perquè són absolutament professionals, vull dir, impecable amb l'afinació, i dona gust, la veritat. I hi ha un gran contrast entre la part de cor, que és una part, podríem dir, això, com ha dit l'Oriol, molt tradicional, molt coneguda, la cançó amb la seva línia més essencial, i la part d'orquestra, que el Salvador fa una mica el trapella, i realment fa modulacions una mica estrambòtiques, juga amb els instruments, fa efectes sonors, amb la percussió, fa veure que l'orquestra doncs, fa vent, no fa vent, hi ha calma, hi ha canvis de tempo, vull dir que realment hi ha un contrast, mirant la part de cor, veus una música molt tranquil·la, molt tradicional, i mirant la part d'orquestra sola, veus una música moderna, una música del segle XXI, una música que té molt de ritme, que té molts contrastos, i la gràcia està amb les dues formacions juntes, no? Buscar aquest contrast, aquesta línia melòdica del cor, aquest ritme que va per sota una orquestra. A vegades hi ha, per exemple, que el cor canta Rossinyol, que va a França, que és una cançó tranquil·la, i a la millor l'orquestra està fent un tema, està fent de la Leu Riera, que és un tema amb un altre compàs, amb un altre ritme, vull dir que és una obra peculiar, interessant, i que té la seva dificultat també, vull dir que no és cap broma.
Molt bé, doncs em sembla que ara tenim en Salvador Brutons.
Sí?
Hola, Salvador, bon dia.
Bon dia, content d'estar aquí amb vosaltres.
I content nosaltres que puguis parlar, perquè precisament ara jo volia comentar doncs, com va sorgir la creació d'aquest Carpe Diem i com s'ha creat. En Josep Ferrer ens ha explicat una mica què sona, com sona, però clar, evidentment ens agradaria que ens ho diguessis tu.
Molt bé, doncs mira, va ser idea d'ell, del Josep Ferrer, em va venir a veure i em va dir, escolta, Salvador, per què no escrius una obra que sigui basada en temes populars catalans per cor de nens o de joves i orquestra i que es vagin enllaçant de les cançons, perquè diu, i aquestes cançons, molt de la jovenalla no les coneixen i això no es pot perdre. I ho has pensat, doncs quina idea més fantàstica. Doncs és veritat això, i faria molt bonic. I per què no? Ell ho va pensar pel seu 30è aniversari de l'orquestra, per fer un concert especial, amb una obra nova, una obra catalana, una obra que pogués participar tot Sant Cugat, i vas pensar que era una idea extraordinària, i per això doncs vaig dir, tant, te la faré i amb molt de gust. I aquesta és una obra que dic que ja comença una miqueta trista, amb la presó de Lleida, potser influenciat per tota la situació política que estem vivint, amb els presos polítics, i després, mica en mica, doncs, es va enllaçant amb altres cançons una mica més amb to major, més optimistes, que acaben al final prefatori combinant tres cançons.
O sigui que podríem dir, Salvador, que tenim una música que està basada en música antiga, en música que és molt coneguda, però que, en canvi, des del punt de vista emocional, és actual.
Home, sí, perquè són músiques que pertanyen al poble. El que passa és que molts de nosaltres no les coneixem perquè no les hem cantades a l'escola, perquè no les promocionem prou. Home, sí que coneixem, per exemple, el Rossinyol, coneixem l'Areu Riera, però, per exemple, la Donzelleta i la Mort, doncs aquesta potser no la coneixem i també apareix. La presó de Lleida, potser la gent de Lleida els coneixen, però la gent de Girona potser no el coneix, no ho sé. Però vull dir que hem de fer escoltar que aquestes cançons que són tan boniques doncs es popularitzin i que la gent les pugui cantar arreu.
Ara que estàs dient això, estic mirant l'Oriol Castanyer, que el tinc aquí a l'estudi, i vull preguntar amb ell quina dificultat té la música d'en Brotons per cantar-la.
La veritat és que he de dir que el Salvador coneix bé l'instrument i per tant quan escriu per cor escriu bé i ho posa fàcil al cor. En aquest cas jo crec que la dificultat, una mica com explicava el Josep, és la combinació de les línies melòdiques que canta el cor amb l'acompanyament de l'orquestra, no? En què hi ha moments en què sembla que d'alguna manera l'orquestra vulgui com fer la punyeta, no? I aleshores, pel cor, sobretot hi ha alguns enllaços d'una cançó amb una altra, que el cor ha d'estar molt, molt concentrat, diguéssim, per entrar just al lloc on toca i amb la nota que toca, per dir-ho així, no? Perquè l'orquestra a vegades no li posa fàcil.
I el director com s'ho arregla, Josep?
Bé, el director, com sempre, vull dir, qualsevol persona que es posi davant, doncs el primer que té que fer és tenir l'obra al cap, no? Com deia el mateix Salvador en una conferència que li havia sentit, diu, la partitura al cap i no el cap a la partitura. Vull dir que és qüestió d'entendre, primer, per memoritzar-se d'entendre, és molt difícil memoritzar un poema en rus, en canvi en català el pots memoritzar, doncs la música és igual, si l'entens. És més fàcil de memoritzar i després estar molt segurs amb les entrades, sobretot el cor, perquè si un director dona una entrada als directors a l'orquestra, normalment els músics d'orquestra són professionals, et miren, et fan l'ullet i ells sempre no entenen que entrar. Però el cor està molt pendent de tu, per tant s'ha de tenir molt clar i molt net a les entrades perquè el cor vagi segur, vagi tranquil, entri amb confiança i entri amb un bon volum, amb bona sonoritat i la cosa funcioni. Vull dir, s'ha de preparar com tot. És una obra que no és fàcil, però que és molt interessant, perquè fa unes modulacions molt interessants. A més, hi ha una línia emocional que va això des de la tristor o des d'una mica la cosa més patètica de la situació aquesta de presos polítics a la presó, que jo suposo que tot influencia el moment històric, fins al final hi ha una certa llum d'esperança, una certa energia, no? Una certa molta energia per part del poble, per part de la veu, i un acompanyament molt brillant, amb molta percussió i amb un final apoteòsic i espectacular. Vull dir, és una obra molt interessant per treballar i molt bonica de dirigir.
Home, jo coneixent una mica la música del compositor, del músic i del director Salvador Brotons, estic convençut que aquesta força, aquest dinamisme, segur que hi és indiscutible. Salvador, la teva llarguíssima carrera per una banda i de composició, Tu havies fet alguna cosa també amb diferents peces de música popular, però en aquest cas centrades en els Nadals, no?
Em preguntes per mi?
Sí, sí.
Sí.
Doncs sí, bé, jo havia fet diverses coses i m'agrada molt combinar cançons i temes que la gent coneix i d'una manera que sigui espectacular i que faci bonic, vaja. De fet, la música és això, és fer alguna cosa que tingui impacte, que arribi i que tingui comunicació i que arribi a l'ànima de la gent. A veure, aquesta obra, la part coral, jo he intentat que fos una part que es pogués cantar com pogués cantar tothom. Són gent jove. He vist que el cor estava molt preparat i ha estat fàcil. I pensava, potser hagués hagut de complicar una miqueta més, però he volgut fer una cosa que fos molt accessible i que fos directa. I ja hi ha prou dificultat amb la coordinació del cor i l'orquestra, que això doncs no és fàcil. Però la part de cor, crec que tots els cors de Catalunya podran cantar-ho.
Molt bé, Salvador, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts i demà tindrem ocasió de veure-ho, d'escoltar-ho i de gaudir-ho. Moltes gràcies, Salvador.
Moltes gràcies.
Josep.
Diguem, escolta'm, mira, també recordar-ho que demà la gent que no pugui venir al teatre,
sí,
també es dona en streaming a la nostra pàgina web, a sinfonica.cat.
Sí.
Ho dic perquè és una, bueno, és un servei que intentem donar per tota la gent que no pot vindre, perquè recordem que el teatre està obert, però només hi ha 450 localitats de les 900, perquè només hi ha el 50% de localitats.
Sí, ho han comentat abans amb el Folo.
Ah, perfecte, Folo, sí. Perfecte.
Ho han comentat, perfecte. Però no està de més que es digui, perquè efectivament jo penso que és important, perquè hi haurà algunes persones que potser, donades les circumstàncies, doncs no sortiran de casa i no aniran al teatre. I d'aquesta manera, com a mínim, ho tindran. Gràcies, Josep, per tenir estat amb nosaltres. I
gràcies a vosaltres.
Demà ens veurem al teatre.
Molt bé, que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Que vagi bé, adéu.
Oriol, després de sentir doncs, el mestre per una banda i el mestre per una altra, i passem al teu mestratge. Al teu mestratge. En aquests moments, el cor Aglepta, bueno, en aquests moments suposo que té dificultats com tothom per sortir i per actuar. Però de forma regular hi ha una sèrie de concerts que es van programant de forma regular? O?
Sí, intentem, al llarg de l'any, diguem, tenim cada any plantegem projectes nous, diguem, que intentem portar a diferents llocs del país, però sí, tenim una sèrie de concerts, diguem, que són ja tradicionals, el nostre concert de Nadal, per exemple, que fem cada any.
Es mantindrà aquest any?
Es mantindrà. El que encara estem acabant de veure és on el podrem fer, perquè com està passant aquests dies amb tot, s'han de trobar espais idonis amb capacitat per suficientment gent on el cor pugui estar cantant amb distàncies,
perquè estem parlant ara de 12-14
ara, a Glepta ara són 19 cantaires. Sí, sí, sí. I aleshores, clar, normalment era un concert que fèiem al monestir, però el problema de fer-ho al monestir és que s'han d'aprofitar els moments on no hi ha missa, i aquest any, a més, ens ho han posat més difícil encara amb el tema del confinament nocturn, que, clar, hem d'acabar les coses molt aviat i, per tant, costa quadrar-ho tot, diguem.
Bé, tenim molts problemes, com tu acabes de dir, en aquest cas, i jo només volia comentar abans d'acabar el programa que el Teatre Auditori, doncs, el que ha anat fent ha sigut intentar ajornar determinades funcions, de tal manera que puc dir que, com dèiem, tot el programa ha estat parlant del concert del 30è aniversari de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, de demà a les 8, i després que Pedro Páramo, que estava previst fer un dia, no recordo quin dia, finalment es farà el dia 4, també a les 8, i la flauta màgica, que també estava programada fa dues setmanes, passarà el dia 8 a les 7 de la tarda. El concert de Manel, que estava previst el dissabte, doncs queda ajornat i, en definitiva, bueno, de moment, serà el 13 de febrer, però caldrà esperar fins al moment per poder-ho dir. En fi, La paciència ens diu que hem de suportar segons quines situacions i l'esforç de poder-ho mantenir ens diu que hem d'aguantar-ho perquè això és bo per tothom, començant per un mateix i també pels altres. Llibertat, cultura, societat, endavant. I el dijous que ve seguirem parlant. Adeu, fins la propera. Al final tot anirà bé, que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. I si demà ens trobem tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petits, tu no et rendeixis, que el més important és aprendre de les derrotes, que guanyar és seguir lluitant. I lluny a l'horitzó de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Al final si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou, que aviat tot el que cou s'ho endurà.